Bon dia i bona hora, amics oients. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem ja dimecres, el dia es diu 15 de febrer i comencen novament amb temperatures molt fresquetes en aquestes primeres hores del matí. Tot i que el termòmetre neu sembla que ha pujat una miqueta, no? Tenim 3 sí. graus positius ara mateix.
Sí, de fet tenim temperatures una mica més altes que ahir a aquesta hora. Hi ha 1 grau a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 0 a Vic, 1 sota 0 a Ripoll, a Anglès i a Girona, en tenen 2 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 3 a Banyoles, 5 a Figueres, 2 de negatius a Vall de Núria i 4 sota 0 a Das.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui no ens espera cap canvi important en el temps, llevat de capes de núvols prims i alguns núvols baixos cap a la costa i prelitoral. També al matí amb humitat, amb boira. Torna a fer fred de matinada, torna a glaçar l'interior. No tant com els últims dies, però vaja, 2, 3, 4 sota 0. I a les valls del Pirineu, Ripollès, Cerdanya, es pot arribar cap als 5, 7 sota 0. Ahir mateix, 7,5 sota 0, Sant Pau de Segúries. La temperatura màxima va arribar a 15 graus a Olot, 16 a Ripoll, 16 a Vic, 17 a la Vall d'en Bas, 17 a Montesquiu. Doncs avui seran semblants. Pràcticament no canvia el termòmetre de dia. Per tant, temperatura que oscil·larà entre els 14 i els 17 graus aproximadament. Bé, cap canvi per les properes jornades, nits una mica fredes, però no baixa més la temperatura, com els últims dies, pràcticament, i de dia també es manté tel de núvols prims a l'interior, núvols baixos a la resta. La veritat, no hi ha cap canvi important, tot i que el cel no acabarà d'estar totalment serè. Bé, a partir de divendres i el cap de setmana sobretot sí que notarem una notable pujada de temperatura. Temperatura que pot pujar 4 o 5 graus de mitjana i aleshores sí que de dia podríem fregar els 20 graus a la costa o prelitoral i també algunes valls pirinenques i del Prepirineu. Valors primaverals. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Anem als titulars d'aquesta jornada. La Garrotxa està més preparada en cas d'un incendi forestal. El Consell Comarcal ha netejat fins a 120 hectàrees de boscos per evitar la propagació de les flames i aïllar els nuclis habitats per garantir-ne la seva seguretat.
Es tracta d'una inversió de 420.000 euros. Les zones més afectades han estat les valls d'en Bas i de Bianya.
Escoltem el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac.
Estem d'acord, però per això aquesta aposta no l'ha fet les administracions superiors, sinó que ha fet el mateix Consell Comarcal que ho ha fet per tots els municipis de la comarca. I sempre hem de demanar més, no? Però jo crec que és un pas important perquè, escolta, de la manera que hem vist incendis, la manera que evolucionen, doncs és una seguretat que tenim per nosaltres.
També anirem fins al Consell Comarcal del Ripollès perquè engeguen una nova campanya per donar impuls al reciclatge. Tot i que el Ripollès és una de les comarques que més recicla de tot Catalunya, des de l'administració es vol arribar a més gent i en aquest cas ho volen aconseguir a través d'incentius per als ciutadans, com per exemple premis, que podran adquirir a través d'un sorteig. I anirem, ho escoltarem, el dia en què també parlarem del Pla d'Igualtat del Consell Comarcal. I és que compta amb 15 objectius i més de 40 accions, entre les quals hi ha com regular el teletreball.
S'han de desplegar durant els pròxims 4 anys. És un pla que es basa en un d'intern que ja va tenir el Consell fa molts anys. Ara, amb la participació dels treballadors del mateix Consell Comarcal i del Consell d'Alcalde, s'han traçat 4 línies claus per millorar en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral.
I que les explica la vicepresidenta primera de l'ENS, la Fina Sorina.
El primer té a veure amb transversalitat de gènere en la institució del Consell Comarcal. El segon té a veure amb condicions d'accés i condicions de treball. El tercer té a veure amb visibilitat social i comunicació inclusiva. I el quart, en espais i entorns de treball segurs.
Avui també anirem fins a Tortellà perquè es rejuveneix. Des de la pandèmia, els nous habitants que s'han instal·lat al municipi són cada vegada més joves.
Noves famílies que posen en evidència un problema latent, la falta d'habitatge.
I també de serveis, ho reconeix l'alcalde Josep Reig.
Tenim l'escola, tenim farmàcia, tenim el dispensari mèdic, que està molt ben equipat. Tenim un centre dia que és referència de la comarca per la gent de la Vall del Llierca. Això ens ajuda molt. Tenim aquesta sala de lectura que s'ha convertit en un focus cultural important. Tenim el casino, que és una entitat privada, però que també s'hi couen moltes coses. L'escola que dona servei als nens del nostre poble, al mainar del nostre poble i de sales de Llierca.
Han denunciat una persona que conduïa un autobús de forma temerària per la ciutat d'Olot. L'autobús va avançar un altre vehicle a l'Avinguda Sant Jordi en un tram prohibit, envaint fins i tot el carril contrari.
La infracció va ser enregistrada per un testimoni, fet que ha permès identificar la persona responsable dels fets.
I avui també anirem fins al circ, perquè torna el Circ Social a Olot. A finals d'aquest mes de febrer començaran els tallers de l'associació Giracirc i l'associació Despertes Purnes, amb l'objectiu que persones amb risc d'exclusió, nouvinguts o joves interessats en el tema puguin formar-se en el món del circ.
L'activitat finalitza, com sempre, amb els festivals que es duen a terme a l'estiu.
Escoltem un dels seus responsables de la iniciativa.
Per poder treballar aquest aspecte de poder incloure en aquests joves que probablement tenen poques oportunitats de desenvolupar-se en projectes amb persones que no estan en aquest mateix risc i poder incloure'ls en un projecte que en principi ha de ser també amb un objectiu professionalitzador. Se'ls obre unes portes també dins del que és l'àmbit artístic i professional el que es respecta al món del circ.
Són paraules d'en Xavier Vinuesa, que és president de l'Associació Despertes Purnes. I en esports, el nedador invident del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, ha aconseguit aquest cap de setmana una fita històrica.
El garrotxí s'ha classificat per primera vegada per un Mundial de Natació Adaptat. Dembélé va participar en la prova dels 50 metres lliures del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El Mundial es celebrarà a Manchester el pròxim mes d'agost.
I per ell és una prova molt important.
És una cosa que estàvem treballant. Vull dir, teníem la tranquil·litat de que si no ho fèiem aquest cap de setmana tindríem altres competicions per fer-ho. Però això, el fet de fer-ho a Barcelona, el Trofeu Internacional de la Ciutat de Barcelona, doncs, i a més ara el mes de febrer, i si els campionats són el mes d'agost, això ens implica que tenim més marge de temps per poder millorar aquesta marca i per poder preparar-ne d'altres de cares al Mundial.
I l'esport garrotxí lluita contra la LGTBI-fòbia. Alliberem-nos ha impulsat una campanya on totes les entitats esportives podran fer-se una foto amb uns cartells reivindicatius que podran sol·licitar a l'entitat i penjar-la posteriorment a les xarxes. El col·lectiu assegura que estan sorpresos de la rebuda. El seu portaveu és Antoni Buixadors.
Jo trobo que és molt interessant i molt important perquè és una manera de fer veure la gent que assisteix als esports, a les contestes esportives, que el respecte és important i que la tria sexual o de gènere de les persones no hauria de representar cap rebuig.
I avui també us parlarem de les dues televisions de Corissa Media Group, Olot Televisió i Televisió del Ripollès, que ja formen part de la xarxa Més, el Netflix de les televisions locals.
A aquesta plataforma s'hi podran veure més de 30 canals que hi ha al país, convertint-se així en la màxima creadora de continguts en català i de proximitat per l'espectador.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment del trànsit. Connexió amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la policia municipal. En relació al trànsit, avui tenim les següents afectacions viàries. Trobareu tallats els carrers Bellaire, de les 10 a les 10.30, el Mas Beatiu, de 8 a 18 hores, faran talls intermitents, i el segon tram del carrer Panyó, des de la cantonada del Concepció Vairera. Trobareu reserves d'estacionament a l'Avinguda Palucier, carrer Castellà Lloberes i Rei Pere IV. De moment això és tot, que tingueu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, tal com us dèiem, la Garrotxa està més preparada en cas d'un incendi forestal. El Consell Comarcal ha netejat fins a 120 hectàrees de boscos per evitar la propagació de les flames i aïllar els nuclis habitats per garantir-ne la seva seguretat.
Es tracta d'una inversió de 420.000 euros. Les zones més afectades han estat les Valls d'en Bas i de Bianya.
Ens ho explica en Roger Isern.
La Garrotxa, per sort, no va patir cap incendi significatiu durant els mesos de més calor dels últims anys. Tot i així, per evitar ensurts, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha impulsat un pla de neteja en franges de boscos d'arreu de la comarca. En total s'han netejat unes 120 hectàrees perquè facin la funció de tallafocs i així el foc no pugui arribar als nuclis urbans. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Santi Reixac.
Això doncs és el que ens permet donar seguretat que si hi ha un incendi doncs, des del bosc cap al nucli doncs, no passi el foc o al revés, des del nucli si hi ha cap al bosc, doncs tampoc.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa està d'acord en que les administracions superiors haurien de destinar més ajudes per frenar els incendis. Com a Consell Comarcal han decidit avançar-se i actuar pel seu propi compte.
Per això aquesta aposta no l'ha fet les administracions superiors, sinó que ha fet el mateix Consell Comarcal que ha fet per tots els municipis de la comarca. I sempre hem de demanar més, no? Però jo crec que és un pas important perquè, escolta, de la manera que hem vist incendis, la manera que evolucionen, doncs és una seguretat que tenim per nosaltres.
Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la Garrotxa, durant el 2022 es van produir 5 incendis arreu de la comarca que no van provocar greus desperfectes en boscos ni en zones urbanitzades.
Mentrestant, al Ripollès, el Consell Comarcal engega una nova campanya per donar impuls al reciclatge, tot i que la comarca és una de les que més recicla de tot Catalunya. Des de l'administració es vol arribar a més gent i, en aquest cas, ho volen aconseguir a través d'incentius per als ciutadans, com, per exemple, premis que podran adquirir a través d'un sorteig. Ens ho explica en Guido Sangerotti.
La nova campanya per fomentar el reciclatge al Ripollès porta per nom Reciclant i Guanyes. Començarà el proper dia 20 de febrer, durarà 2 mesos i consistirà en sortejos i premis per la gent que recicli i ho faci correctament. L'agent cívic del Consell Comarcal serà present en els punts de contenidors de diferents indrets de la comarca amb una armilla d'un dels 4 colors dels residus. Si els ciutadans porten aquest tipus de residus, obtindran una bossa reutilitzable. Si, a més, els ciutadans responen 5 preguntes correctament, entraran en un sorteig. La presència de l'agent cívic en els diversos punts vindrà marcada per un calendari públic. Caral Sant Andreu és la responsable de Vic Fa Residus, l'empresa concessionària del reciclatge a la comarca del Ripollès.
Una campanya que es farà en el moment que la gent ja té la consciència, ja van a llançar les escombraries. No és una campanya que la fem en el moment que estàs a casa mirant la tele, sinó que és una campanya que se't fa en el moment que tu ja ets conscient de l'acció de que estàs llançant les escombraries i posarem d'èmfasis que l'esforç que suposa el reciclar, l'esforç que suposa el reciclar bé, el millorar tots personalment aquest percentatge de reciclatge a casa nostra, és una acció senzilla. I amb aquesta acció senzilla hi guanyem personalment, guanyem col·lectivament i guanyem, i el medi ambient també hi guanya.
Els premis seran una nit d'hotel en un establiment de la comarca, un patinet elèctric i diferents productes fets de material reciclat i reutilitzable. També s'ha pensat en Sant Joan de les Abadesses, que en tenir implementat el sistema porta a porta, tindrà unes dinàmiques una mica diferents de cares al sorteig. En parla Josep Coma, que és conseller comarcal de Medi Ambient.
En aquest cas, doncs, el que es farà és l'agent cívic es passejarà en el moment en què la gent ha de dipositar els residus davant de la porta de casa, per tant, també podrà aconseguir aquesta bossa d'obsequi de premi si i quan deixen la bossa de residus, doncs, concorda el que estan deixant davant de la porta amb el color de l'armilla que porti l'agent cívic, i en el cas de les persones que puguin participar en els premis, en el sorteig, doncs ho farem a través de les dades informàtiques que tenim dels millors ciutadans que en aquest cas doncs, tinguin les taxes més elevades de reciclatge en el cas de Sant Joan les Abadeses.
El Ripollès és l'onzena comarca catalana que més recicla, amb una taxa del 52%, però a través de campanyes de sensibilització com aquesta es vol augmentar aquesta xifra.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat. Tortellà rejuveneix. Des de la pandèmia, els nous habitants que s'han instal·lat al municipi són cada vegada més joves. Són noves famílies que posen en evidència un problema latent, que és, a Aniol Puigvert, la falta d'habitatge.
La pandèmia ha provocat que molta gent s'hagi sentit atreta per poder anar a viure a municipis apartats de les grans ciutats. Tortellà no n'és una excepció i, tot i que ha notat aquesta forta demanda, l'alcalde del poble, Josep Reig, ha assegurat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que no tenen l'oferta suficient. Aquest augment d'habitants no s'aturaria, ja que segons unes dades de l'IDESCAT, Tortellà tindria un creixement del 8% d'aquí a uns 20 anys. Això suposaria que passarien dels poc més dels 800 habitants actuals a superar els 900. El perfil d'habitants que arriba al municipi cada vegada és d'una franja d'edat més baixa. L'alcalde de Tortellà és Josep Reig.
Per tot segurament ve gent més jove. Tortellà també era un poble que, o és un poble que ha tingut una molta gent gran, que malauradament la llei de vida fa que se'n vagin anant, i la gent que arriba normalment són gent molt més jove, amb fills, amb mainada, i això també fa que hi hagi un canvi generacional natural que de fet és el que ha passat sempre i que és el que ha d'anar passant. No?
La problemàtica de l'habitatge a Tortellà és una realitat. Tot i això, hi ha una sèrie de masos i cases al municipi que podrien ser ocupades, però que abans s'han de rehabilitar per a poder-hi viure. Reig assegura que és important que vingui gent al municipi perquè els serveis puguin seguir funcionant.
Tenim l'escola, tenim farmàcia, tenim el dispensari mèdic que està molt ben equipat, tenim un centre dia que és referència de la comarca per la gent de la Vall del Llierca, això ens ajuda molt, tenim aquesta sala de lectura que s'ha convertit en un focus cultural important, tenim el casino que és una entitat privada però que també s'hi couen moltes coses, l'escola que dona servei als nens del nostre poble, la mainada del nostre poble i de Sales de Llierca.
Tortellà, a més, és un poble que queda apartat de la xarxa de comunicacions i que, per tant, té més dificultats a l'hora de poder comunicar-se amb altres municipis o la capital de la comarca. Aquest és un problema que se suma al de l'habitatge i és una de les raons per les quals el municipi no té intenció de créixer.
Precisament, la qüestió de l'habitatge sortirà i molt en aquesta propera campanya electoral. Pel que fa a les eleccions municipals de Ripoll, Enric Pérez s'ha confirmat com a cap de llista del PSC de cara a aquests propers comicis. Agafa el relleu a Ana Belén Avilés com a candidata que fa un pas al costat, tot i que seguirà vinculada a la llista.
El programa se centra en aspectes com l'habitatge, la sanitat pública o la gestió de l'espai.
Crònica de la Judit Lechon.
L'actual vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès i encarregat de l'àrea de cooperació municipal, a més de regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Ripoll, el Partit Socialista de Catalunya, Enric Pérez, es postula com a cap de llista de la formació. La portaveu en aquesta última legislatura, Ana Belén Avilés, fa un pas al costat i és Pérez qui encapçala la candidatura per a les pròximes eleccions municipals. El socialista considera que és moment d'un canvi a la capital i el PSC és una opció factible per entomar els nous reptes.
Sí que creiem que cal remoure moltes coses, les dinàmiques amb els anys a vegades perden intensitat i en aquest sentit crec que és important que Ripoll pugui optar per un grup de persones que ja tinguin experiència en la gestió i la política municipal i comarcal.
El projecte socialista Ripoll es regeix per tres preocupacions. La primera és l'habitatge.
A Ripoll tenim una mancança d'habitatges que estiguin en bones condicions i això provoca que hi hagi moltes famílies que estiguin visquent en pisos que no reuneixen les condicions que creiem que haurien de tenir.
La segona és la situació de la sanitat pública. I, per últim, la gestió de l'espai públic. Els regidors del Partit Socialista Ripoll, Ana Belén Avilés i Joaquim Merino, han confirmat que acompanyaran Enric Pérez en aquesta nova etapa.
Més coses. Han denunciat la persona que conduïa un autobús de forma temerària a Olot. L'autobús va avançar un altre vehicle a l'avinguda Sant Jordi en un tram prohibit, envaint el carrer al contrari. La infracció va ser enregistrada per un testimoni fet que ha permès identificar la persona responsable dels fets.
La policia municipal d'Olot ha denunciat la persona que el passat 4 de febrer va fer un avançament il·legal en un tram de l'avinguda Sant Jordi d'Olot. Els fets van passar pels volts a 6:15 de la tarda quan l'autobús va avançar un cotxe en un tram de la via on està prohibit, envaint el carril contrari pel qual circulava un altre vehicle en preferència de pas i amb el qual va estar a punt de topar. Un testimoni dels fets va poder enregistrar la incidència i les imatges es van fer arribar a la policia municipal d'Olot, que va fer les gestions pertinents per poder identificar el responsable dels fets i denunciar la persona per una infracció administrativa de conducció de forma temerària. D'aquesta manera ha quedat denunciada per una infracció administrativa amb un import de 500 euros.
Canviem de qüestió, obrim ara la carpeta social. El Pla d'Igualtat del Consell Comarcal de la Garrotxa compta amb 15 objectius i 40 accions. S'han de desplegar durant els pròxims 4 anys i entre aquestes accions hi ha el teletreball i la seva gestió. És un pla que es basa en un d'intern que ja va tenir lloc, que ja es va fer públic, de fet, ara fa uns anys. Ara, amb la participació dels treballadors del mateix Consell i del Consell d'Alcaldes, s'han traçat 4 línies clau per millorar en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral.
Fer passos endavant en matèria d'igualtat és un dels grans objectius de les institucions públiques en els darrers anys. En els darrers temps, les notícies relacionades amb desigualtats a la feina entre homes i dones encara són presents. Per posar-hi fre, el Consell Comarcal de la Garrotxa va posar en marxa anys enrere un pla d'igualtat intern. Després de la seva bona rebuda, l'equip de govern del Consell van posar damunt la taula crear el pla d'igualtat. Durant els pròxims 4 anys, el Consell comptarà amb aquest pla que se centrarà en 4 aspectes bàsics. Els detalla la vicepresidenta primera del Consell Comarcal de la Garrotxa, Fina Sorina.
El primer té a veure amb transversalitat de gènere en a la institució del Consell Comarcal. El segon té a veure amb condicions d'accés i condicions de treball. El tercer té a veure amb visibilitat social i comunicació inclusiva, i el quart en espais i entorns de treball segurs i saludables.
El Pla d'Igualtat del Consell Comarcal de la Garrotxa neix a partir de la participació dels treballadors i les treballadores de la mateixa institució. També hi han dit la seva els alcaldes de la comarca per tirar endavant un pla que en aquests 4 anys ha de complir objectius de millora a les condicions laborals, com ja ha fet amb la implementació del teletreball. Sorina remarca aquest exemple que va sorgir durant l'aturada obligada per la pandèmia.
D'alguna manera el que feia falta era regular-ho i posar-se d'acord amb tota una sèrie de qüestions. Doncs això, durant bastants mesos s'ha estat treballant i ha estat possible, doncs, ja tenir una regulació en aquest Consell Comarcal del teletreball.
El nou Pla d'Igualtat va ser aprovat per unanimitat en l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa i alguns dels seus objectius ja estan a prop de complir-se.
Bé, no deixem encara les qüestions socials perquè l'esport garrotxí està en lluita contra la LGTBI-fòbia. Alliberem-nos ha impulsat una campanya on totes les entitats esportives podran fer-se una foto amb uns cartells reivindicatius que podran sol·licitar l'entitat i penjar-la posteriorment a les xarxes. El col·lectiu assegura a Niol que estan sorpresos de la rebuda.
El 1990, Justin Fashanu, un jugador britànic de la Premier League anglesa, va ser el primer en declarar públicament la seva homosexualitat. En motiu d'aquesta acció, es va decidir incloure el seu dia de naixement, el 19 de febrer, com el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia a l'esport. La comarca, una vegada més, de la mà de l'entitat Alliberem-nos, ha impulsat una campanya solidària amb l'objectiu de combatre totes aquestes males actituds i fer de tots els espais i activitats esportives un lloc segur per a tothom. El president d'Alliberem-nos, Antoni Buixadors, explica la importància de seguir lluitant en aquest aspecte en campanyes com aquestes.
Jo que trobo que és molt interessant i molt important perquè és una manera de fer veure la gent que assisteix als esports, en les contenes esportives, que el respecte és important i que la tria sexual o de gènere de les persones no hauria de representar cap rebuig.
La campanya de les entitats esportives contra la LGTBI-fòbia consisteix en fer difusió per les xarxes socials. Tots els clubs esportius que ho desitgin podran sol·licitar uns cartells reivindicatius a Alliberem-nos. Després s'hauran de fer una fotografia amb els cartells i publicar-ho a les pròpies xarxes amb el hashtag Olot amb la igualtat 23. També podran llegir un manifest abans dels entrenaments que vol posar en comú les eines necessàries que permetin que cap persona se senti discriminada, insultada o menyspreada. Abans del partit entre l'Olot i la penya deportiva d'aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal, l'entitat Alliberem-nos llegirà el manifest en qüestió per combatre la LGTBI-fòbia a l'esport.
Bé, anem ara cap al món del comerç perquè la Federació de Comerciants del Ripollès arriba al 25è aniversari. L'entitat que agrupa sectors com la Unió Intersectorial i Empresarial i Ripoll Comerç es va crear amb la voluntat de ser més forts i poder buscar economia d'escala. Entre els projectes destacats han impulsat iniciatives com el Respira de Compres per ajudar el comerç local del Ripollès. Ens ho explica la Paula Sayago.
Amb motiu del quart de segle de la Federació de Comerciants del Ripollès, alguns dels seus fundadors es van reunir amb els actuals membres de la UIER i Ripoll Comerç per recordar i celebrar la feina feta des del 13 de febrer de 1998. Un acte que va servir per testimoniar els 25 anys i mostrar la voluntat de fer-ne molts més, sempre contribuint al comerç de la comarca. Ho expliquen Eudald Castells, president de la UIER, i Josep Pascal, secretari de la UIER i de la Federació Comarcal de Comerç.
Els darrers temps des de la UIER ens hem esforçat molt en aconseguir dinamitzar aquesta qualitat de comarcal de la Federació aquesta de Comerç, i avui fem un acte petitet, però amb els que havien set en el seu moment, l'any 98, socis fundadors precisament d'aquesta federació, i també ens hi acompanyen doncs, els que d'alguna manera avui, no sé ben bé si porten el relleu, però que d'alguna manera són els representants del comerç de la comarca.
S'han anat fent diferents actuacions, no? Tal com deia el president, el que queden és encara aquell esperit comarcal de poder treballar plegats i de poder ser o buscar economies d'escala o en actuacions que per un poble sol són complicades, doncs que realment es puguin fer des de diferents pobles.
Els fundadors de la Federació de Comerciants recorden els seus inicis en aquest aniversari tan assenyalat. Afegeix Jaume Soler, vicepresident de la Federació, el 1998.
És bo que les entitats continuïn. Un intersectorial que té una importància a nivell del Ripollès molt important, és molt interessant que continuï amb persones de nova sàvia, perquè la vida segueix. O sigui, no es pot acabar d'aquella manera que es va fer i pugui continuar.
Els comerços de la comarca continuen treballant de manera conjunta per buscar economies d'escala. Per això, des de la UIER, amb el suport dels ajuntaments, han impulsat projectes com el Respira de Compres per ajudar el comerç local del Ripollès.
Escolteu els 5 minuts més, fem una pausa i de seguida anem a parlar de circ.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Torna el Circ Social a Olot. A finals d'aquest mes de febrer començaran els tallers de l'associació Giracirc i l'associació Despertes Purnes amb l'objectiu que persones en perill d'exclusió, nouvinguts o joves interessats en el tema puguin formar-se en el món del circ. L'activitat finalitza, com sempre, amb el festival que es du a terme a l'estiu. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
A finals d'aquest mes de febrer començaran novament els tallers de formació de circ a càrrec de l'associació Giracirc i l'associació Despertes Purnes i la col·laboració de la cooperativa Suara. Aquest és un projecte que pretén ajudar principalment joves amb risc d'exclusió social, nouvinguts o procedents de serveis d'infància, però també joves sense cap d'aquestes característiques. Ho explica Xavier Vinuesa, president de l'associació Despertes Purnes.
Per poder treballar aquest aspecte de poder incloure en aquests joves que probablement tenen poques oportunitats de desenvolupar-se en projectes amb persones que no estan en aquest mateix risc i poder incloure'ls en un projecte que en principi ha de ser també amb un objectiu professionalitzador. Se'ls obre unes portes també dins del que és l'àmbit artístic i professional el que és respecte al món del circ.
Durant uns mesos els joves podran assistir a l'edifici de l'antiga hidroelèctrica, actual seu dels Xerrics, per participar de les sessions gratuïtes que els permetran endinsar-se en el món del circ, treballar en equip, millorar la seva salut emocional i autoestima, a més de guanyar amb seguretat. Tot plegat culminarà l'estiu amb una nova edició del festival Giracirc de Collsuspina, que enguany celebrarà la 8a edició i que ja acumula a les seves esquenes importants reconeixements, com el que va obtenir els Premis Zircolca del desembre.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Vinga, anem als esports. El nedador invident del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, ha aconseguit aquest cap de setmana una fita històrica. El garrotxí s'ha classificat per primera vegada per un mundial de natació adaptat.
Dembélé va participar en la prova dels 50 metres lliures al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. El mundial se celebrarà a Manchester el proper mes d'agost.
Crònica d'en Guillem Guardiola.
El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona va ser la prova que corrobora que Mamadou Dembélé es troba en un dels millors moments de la seva carrera esportiva. El jove nedador invident del Club Natació Castellfollit va obtenir per primera vegada el bitllet per un Mundial de Natació Adaptada.
És una cosa que estàvem treballant. Vull dir, teníem la tranquil·litat de que si no ho fèiem aquest cap de setmana tindríem altres competicions per fer-ho. Però això, el fet de fer-ho a Barcelona, el Trofeu Internacional de la Ciutat de Barcelona, doncs I a més ara al mes de febrer, i si els campionats són al mes d'agost, això ens, bueno, ens implica que tenim més marge de temps per poder millorar aquesta marca i per poder preparar-ne d'altres de cares al Mundial.
En Mamadou va obtenir una marca de 27 segons i 67 centèsimes a la prova de 50 metres lliures que li permet accedir al Mundial que tindrà lloc aquest estiu a Manchester, més concretament el pròxim mes d'agost. El temps obtingut també li ha permès a Dembélé participar a la final dels 50 metres lliures. El jove nedador combina entrenaments a la piscina de Sant Pere de Torelló i a les instal·lacions del Club Natació Olot durant 5 dies a la setmana. Les dificultats amb què es troba per entrenar no són petites, sovint amb horaris i condicions molt desfavorables.
No tenim, o sigui, si nosaltres entrenem 5 dies i hi ha gent que entrena 7 dies i dobles sessions, evidentment podem intentar-ho, però no podem aspirar a tenir, vull dir, o tenir les marques dels altres, vull dir, podem intentar-ho, vull dir, és que això serà intentar-ho, vull dir, agafar-ho com un aprenentatge i doncs això és... aprendre de l'experiència i a baixar les marques personals.
Aquesta és una gran fita pel club perquè es tracta del primer esportista amb més de 50 anys d'història format a l'entitat que aconsegueix entrar a un campionat del món.
Gràcies, Guillem. I acabarem al Ripollès. Prop de 300 persones s'han apuntat a la cursa hivernal de Can de Bànol.
Que tornarà aquest diumenge. Hi haurà dues carreres de muntanya i tindrà com a protagonisme la neu a causa de la gran nevada que va caure la setmana passada.
Ens ho explica en Roger Saladrigues.
La cursa de muntanya a l'hivernal de Can de Bànol celebrarà aquest diumenge 19 de febrer la seva 11a edició, amb una carrera de 27 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu i una altra de 14 quilòmetres amb 800 metres de pendent acumulat. Els recorreguts seran els mateixos que els l'any passat, ja que l'organització no els ha modificat, però enguany podria ser que fos més tècnica, perquè els corredors es trobaran amb algunes clapes de neu en alguns punts elevats. Així ho explica Jordi Martín, responsable de la cursa.
Aquesta nevada que ha fet aquesta setmana passada ens va sorprendre una mica, perquè va deixar bastant de neu. El que passa és que sembla ser que ha deixat més cap a la banda de Sant Joan i això, i aquí a la zona de sobre Mugrony sí que ha deixat, però com més a trossos, i ens estem trobant que les zones altes, que potser és les que més pateixes com a organitzador, que hi hagi molta neu, sembla ser que marxarà bastant, però les zones de dins de bosc o molt obagues, allà es mantindrà.
A més de les dues distàncies, l'esdeveniment també comptarà amb la tradicional caminada popular, que serà de 12 quilòmetres. En aquest cas, el traçat sí que serà diferent que el de l'edició de l'any passat. Ho explica Jordi Tubau, organitzador de la cursa.
Nico, Fuster, que li diem nosaltres, que és el que s'acuida de la caminada, del recorregut, i això sempre li diem, ostres, Nico, t'has passat tu. Però la gent arriba supercontenta a la plaça i em diu, l'any passat no es va queixar ningú, si tothom va quedar supercontent. I la veritat és aquesta, vull dir, són 12 quilòmetres, però la fa molt entretinguda, fa tota l'estona molts corriols, i puja i baixa, i la veritat és que la gent no disfruta el recorregut, se'ls deu fer curt, perquè no hem tingut mai cap queixa de dir, hosti, tu, que l'heu de fer més curta, que és molt llarga, que inclús hi ha famílies que hi van amb els nens.
De moment hi ha gairebé 300 persones apuntades entre la caminada i les dues curses, tot i que la previsió és que se n'apuntin més en els darrers dies. Qui de moment consta com a inscrit a la de 27 quilòmetres és el camprodoní Albert Llong, que en el cas que la guanyés seria la seva quarta victòria consecutiva a la prova Camp de Benolenca.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.